9 i 36 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils. Tenim avui Josep Canals i Maria Vila. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Parlarem diversos temes d'actualitat. El que està marcant ara a les primeres hores del dia és la vaga de metges a la sanitat pública. Avui i demà faran vaga per frenar, diuen, la tisorada, però garanteixen, això sí, l'atenció als pacients greus. Els facultatius exigeixen recuperar el pressupost sanitari del 2010, així com l'activitat, els recursos i la plantilla anteriors a les retallades, una demanda que la conselleria, que lidera Boi Ruiz, considera impossible de satisfer. El govern ha decretat els serveis mínims per a les dues jornades, que en el cas dels ambulatoris serà del 25% de la plantilla el primer dia, és a dir, avui, i el 33% el segon. Com veuen aquesta vaga? Sobretot des de dues perspectives, el fet que tingui lloc en campanya electoral i l'altre que sigui un col·lectiu tan essencial en el dia a dia d'una societat que faci l'aturada. Com la valoren? Qui vol començar? Maria?
Bueno, jo, a mi em sembla que la... És totes aquestes demandes dels metges que em semblen molt legítimes, però crec que hauríem de començar per parlar del que realment crec que demanen i que em sembla molt legítim, que són uns drets laborals. És a dir, em sembla trampós que ens vulguin vendre o ens vulguin fer creure que això compromet el sistema sanitari de manera que la gent es morirà pel carrer i que no hi haurà detenció per tothom, perquè és evident que no serà així. I que si diguéssim les coses de cara, diguéssim, tots sabríem molt més a què juguem. En el sentit aquest, que em sembla que són els seus drets laborals molt legítims de defensar, però que no ens venguin gat per llebre tampoc.
Josep,
com bé, la realitat és que aquesta és una de les vagues sentides i que en aquest cas la societat l'està sentint a partir d'aquests primers moments ja del dia. Per tant, aquesta és una de les moltes vagues que tindrem almenys durant el proper any. O sigui, a partir del dilluns proper veureu moltes vagues en aquest país, perquè com que la retallada serà grandiosa, vull dir, penseu que en aquests moments els països que ens precedeixen, Grècia, han de fer més retallades, Itàlia ha de fer més retallades i ara ja estem nosaltres dintre de la cua, som els primers que podem tornar a caure, i per tant si caiem calen retallades. Llavors el col·lectiu de metges, el col·lectiu de qualsevol tindrà retallades. Què passa en aquests moments? Home, és molt trist anar a un hospital que veies llum a tot arreu i avui comença a haver-hi ales de l'hospital, o sigui, habitacions totalment les fosques, comença a haver-hi una realitat que no esperaves veure fa simplement 3 anys. Bé, aquesta és l'autèntica realitat d'aquests moments. El que passa és que no hi ha diners, i com que no hi ha diners a nivell públic, doncs les coses s'han de pensar d'una altra manera. Llavors aquesta altra manera que s'han de pensar i s'han d'analitzar és buscar solucions per als aspectes més greus. Si jo m'hauria d'operar d'un genoll, doncs aquest genoll potser em podia operar doncs aquest any, però com que puc anar tirant, doncs se'm allarga una mica. Bé, els temes greus, hi ha una cosa que tothom serà operat i serà tingut en compte. El que passa també és veritat, a veure, el CAP, si anàveu vosaltres, el CAP de Sant Cugat, qualsevol dia, sempre hi havia cua, de que, oi, m'he caigut per això o per allò, a vegades per una rascadeta anaves a casa, vull dir, en aquests moments tenim que comptar molt la sanitat, com la fem servir, perquè les retallades econòmiques hi seran, i perquè el país no té diners, i serà amb sanitat, i aquest és un factor molt sensitiu, però hi serà, vull dir, i aquesta és una, vull dir, és una realitat que la veiem tots. Aleshores la vaga hi serà avui, serà demà, i potser tindrem una vaga d'aquí un any una altra vegada.
Maria, sobre els drets laborals, si bé és cert que, òbviament, ells defensen els seus drets, jo tampoc m'imagino uns metges pitjor pagats, ja, perquè són els d'Europa els que tenen un poder adquisitiu més baix, i el que acabarem tenint probablement és una fuga de metges que se n'aniran, que els haurem format nosaltres a les universitats, que és molt car formar-los, però que molts d'ells, i això ho puc constatar, acaben marxant a Alemanya, a França i altres països perquè la qualitat de vida és millor. Per tant, de fet, dels seus drets laborals també depenem nosaltres,
sí,
de tenir
sí,
una
no,
sanitat
totalment,
de qualitat.
Sí, sí, no dic, és a dir, no dic que sigui menys legítim, em sembla totalment legítim, ja són un sector, i el meu respecte total pels metges i perquè sé el que costa arribar a ser-ho i perquè sé com és de compromès també la seva feina i de més. Ara bé, em sembla que s'han de dir les coses pel seu nom i que una cosa és que ells defensin uns drets laborals que, insisteixo, que em semblen molt legítims de defensar i que tenen tot el dret del món, i l'altra és que facin passar aquests... és a dir, que colin implicant-nos a tots aquests drets laborals, quan en realitat, és a dir, reclamant una altra cosa quan en realitat estan parlant de drets laborals, que em sembla molt legítim, però crec que s'ha de ser molt curós a l'hora de jugar amb i d'apel·lar als sentiments més o als instints més, com ho són la por, per exemple, que la gent, doncs això, de no poder tenir assistència sanitària i de més, és a dir, que em sembla trampós jugar amb aquestes coses.
I el fet que hagi tingut...
No, ara s'ha fet servir el cas d'una dona, doncs, que ha tingut un problema greu i que s'ha mort després d'anar a 3 o 4 hospitals.
Tot i que l'hospital ha remarcat que no té res a veure amb les retallades. Ha més un comunicat dient i els protestants avui també.
Els que tenim que anar a l'hospital, jo mateix que tinc que anar de tant en tant a l'hospital per problemes de salut i, bé, els que tenim que anar... Bé, abans teníem que anar-hi cada 3 mesos i ara se'ns allarga que d'anar cada 6 mesos i si teniu un problema molt greu i neu i el millor és estar a la sala d'espera i a la sala d'espera tal i estaves abans com que estàs ara a vegades hores. Depèn de la gravetat del que tens. Això és real. El que passa és que, clar, a nivell econòmic, que els metges no estan cobrant el que s'està cobrant al reste del món, o a la resta d'Europa, d'acord, però és que aquest país és el que tenim. I les retallades, repeteixo, seran en tots els sectors. No busquem uns metges ben pagats perquè no es poden pagar ben pagats en aquest cas. I no solament metges, sinó en qualsevol altre, els mestres no estan ben pagats, els arquitectes tampoc, els enginyers, etc. Bé, aquesta és la pura realitat d'aquest país. Llavors és un país que està en una situació molt greu econòmicament. L'estat del benestar no es pot mantindre com s'ha mantingut fins ara. Aleshores, això suposa una reestructuració global. Bé, en aquesta reestructuració global suposa també una reestructuració molt important a nivell econòmic de com se gasta el diner públic. Aquesta és la pura realitat. Llavors, clar, hi ha gent, per exemple, jo que vinc del món de la cultura, diu, home, mira, la cultura no interessa tal i qual. Escolteu, a tots els països també d'Europa s'està retallant, però dius, bueno, que el retall de la sanitat vagi a cultura. Escolta, què farem si retallem llavors cultura? Quin tipus de gent farem en el país? O sigui, les retallades hi seran en tots els camps, però hem de reaccionar i hem de ser capaços de tirar endavant. Ara, a nivell econòmic, bueno, és la realitat del país que tenim. O sigui, és un país que els últims anys pensàvem que estàvem a nivell d'Europa, a nivell de mitjà d'Europa, i resulta que ara hem descobert de nou que estem a la cua d'Europa. Però escolteu, una cosa, i sempre vull ser positiu, no estem tant a la cua d'Europa. Abans ha caigut... un país molt a prop a Anglaterra, que semblava que allà eren doncs els més macos, ha caigut el nostre veí, Portugal, ha caigut Grècia, ha caigut Portugal, Grècia, ha caigut Itàlia,
Irlanda
en el seu moment, Itàlia, i ara sí que estem nosaltres. Però escolteu, tampoc no estem a l'última fila. El que passa és que sí que estem tocats. I llavors això s'ha de posar una línia en què hem d'avançar. I la realitat és que no hi ha diner públic per tota la despesa que s'ha de fer en tots els camps. És llestimós la situació que estem patint en aquests moments, però repeteixo, és llestimós la situació que viurem en els propers mesos. I a més, vull dir, hi ha una cosa, guanyant com guanyarà Rajoy, i que sembla doncs, que es comprarà, segons les últimes enquestes i segons el que diuen tots els diaris, doncs la cosa que està real és que les masses socials sortiran al carrer amb vagues i vagues i vagues. Bé, aquest país no es pot permetre tampoc vagues. Aquesta és la dura realitat de la zona euro. Si és que vol mantindre la zona euro a una sola velocitat. Si es vol mantindre dues velocitats, la situació ja bons ja canvia.
De fet, les dues velocitats podria ser una opció. El fet de recuperar una moneda pròpia permet devaluar-la i facilitar les exportacions, que és una de les vies per les quals es pot sortir almenys de la crisi. No sé si estaríeu a favor d'una doble velocitat o considereu que s'ha de forçar al màxim el manteniment d'una moneda. Tot i que l'Europa de dues velocitats, de fet, existeix, perquè l'Eurozona són 17 països i la Unió Europea en són 27. Per tant, el fet d'haver-hi, diguem-ne, monedes nacionals i la moneda única ja existeix. No sé si seríeu partidaris de contemplar aquesta opció com a via per a la sortida de la crisi.
Jo no. Jo crec que, escolta'm, vull dir, a veure, jo quan era un xiquet, no em sentia, vull dir, estava a la cua d'Europa, allò, el PP, ves a Alemanya, totes aquelles coses que passaven, la migració que marxava. Ara que surti una migració de gent preparada, em sembla que pot ser vàlid, perquè el podem recuperar en un temps. també hi ha molta gent preparada d'aquest país que està donant una bona imatge de del que som a nivell exterior, i hi és en aquests moments, vull dir, molta gent preparada. Aleshores, una Europa de dues velocitats suposa tornar-nos a ser l'Espanya de la pandereta, del sol, i, bueno, i el turisme ja veieu com ha anat. Aleshores, escolteu, ara que estem de tu a tu en Europa, vull dir, hem de mantenir aquest de tu a tu, i hem de fer els sacrificis que calgui, començant per casa de cada un. Hem de gastar menys llum perquè no tenim recursos econòmics, doncs gastarem menys llum, hem de gastar menys gas. Però escolteu, som Europa per tradició, per cultura, per tot, i hem d'estar, i som els mateixos. El que passa és que els alemans també són molt punyeteros, que quedi clar. Els alemans sempre volen portar la barra de dir, escolta'm, som la barra de mando, allò que dius, aquí mano jo, doncs del que marca Europa. I escolteu, a veure, a mi també hem de baixar una mica, perquè els productes alemans els comprem nosaltres també, i això s'han donat compte ara també.
Maria, sobre Europa.
No, jo en aquest sentit estic d'acord que penso que ha costat prou d'aconseguir i que és una mica o a tot o res. És a dir, si abans de l'Europa de dues velocitats creuria més en deixar-ho córrer i ja està, i mantenir Europa com el que en realitat va ser pensat, simplement una unió aduanera amb totes aquestes, diguéssim, liberalitats econòmiques, però no anar més enllà d'això, és a dir, la Unió Política...
El problema no és Europa. A veure, el problema no és Europa. Mireu què acaba de fer els americans amb Àsia. Estem en una crisi global. Estem en un canvi global de la societat. I això s'ha també de dir. Vull dir, sembla que tot sigui només el programa europeu, però el problema s'ha de dir que és un problema global. Estem en un canvi humanístic del món. O sigui, i el digue humanístic que em refereixo, escolteu, jo poso l'exemple sempre de Sant Cugat, tenim el monestir. El segle XII, que està molt present amb la forma que té el monestir, la forma que vivia la gent, va donar pas al XIII, amb el gòtic, amb una altra transformació. Allò va ser un canvi d'una societat a l'altra. Vull dir, els nostres pares i avis van viure la Primera Guerra Mundial, la Segona, van viure el pas del camp a la indústria. També quan va passar del camp a la indústria, semblava que el món tenia que canviar, que la indústria ofegaria la societat, i va fer una gran evolució. Ara estem en una època tecnològica, però que, a més, escolteu, en aquests moments, repeteixo, estem tots davant de pantalles, ens estan seguint a través d'Anglaterra, ens estan seguint a qualsevol lloc a través d'internet, aquest programa. Bé, aquesta és una dura i pura realitat d'aquests moments. I dic dura perquè està fent que aquests sentiments, vull dir, ja no siguin sentiments d'un lloc concret. El que està passant en un lloc petit com és Sant Cugat en aquests moments, té una a través de les xarxes arriba a tot el món, i això influeix. I aquí està la realitat d'aquests moments. I el que està passant, perquè, escolteu, tot el problema que ens ve d'Europa va començar per Amèrica, que quedi clar. Uh-huh.
Un altre aspecte que volia tractar, a part de la crisi en general, és la campanya electoral. Ahir llegi un article molt crític de la Maria Vila sobre la campanya electoral, que m'agradaria que ella mateixa expliqués, perquè se la veia desencisada amb tots els partits polítics, una mica ja cansada d'aquests dies de campanya electoral, que de fet la campanya electoral és un, diguem-ne, 15 dies, però de fet estem en campanya gairebé des de fa abans de l'estiu i des de gairebé el moment en què acaben les últimes eleccions. Per tant, quina és la teva crítica general sobre la campanya?
Bé, aviam, aquí per mi una cosa molt important, i és el meu distanciament respecte a les eleccions espanyoles com a Espanya, diguéssim. És a dir, aquest distanciament emocional i de marc mental totalment. És a dir, que m'interessen relativament poc. A banda, hi ha la qüestió de com els partits són més partits durant la campanya, aquesta propaganda indiscriminada, aquest retreure's de tot perquè sí o no, però en tot cas trobo que ens estupiditza molt a tots aquesta època de campanya. A partir d'aquí, jo no sé si realment, jo no sé fins a quin punt, i això suposo que hi ha estudis i politòlegs que es dediquen a analitzar-ho, fins a quin punt la campanya realment és influencia en la nostra intenció de vot, però en tot cas sí que a mi personalment em cansa molt, i a més veus aquests fenòmens que es repeteixen sempre, que és el que deia a la columna, que és bastant pesat tot plegat.
Bueno, jo he llegit a través d'internet avui, no sé si de les pàgines escrites de La Vanguardia surt, però a través de la pàgina web sí que surt, doncs de que hi ha un públic, hi ha una gent que sempre votava el poder, el que està en el poder, i en aquest cas aquesta gent no vota el que està en el poder, vota el que està a l'oposició, perquè la problemàtica que veu és tan real que ha canviat el vot. Però bueno, a veure, en aquest cas, les eleccions en aquests moments en Espanya, vull dir, tothom ho està dient clarament, són unes eleccions en Espanya, però al mateix temps són unes eleccions que està tothom mirant a Europa. I això que dèiem, vull dir, tothom diu que no vol ser una Europa de dues velocitats. I aquí que també és aquesta realitat. Llavors, els partits polítics fan una campanya que mobilitzen la gent que està sensible al tema polític, però és que la majoria, i sobretot els joves, passeu totalment de política. A més a més, les campanyes s'han fet, també surten informes en aquests moments en els diaris, que no s'han fet prou atractives ni s'han de canviar, tot el xip s'ha de canviar.
Jo, el fet de que el jovent passi de la política, no sé si m'haig d'incloure, jo tampoc hi estic tan d'acord com a vegades es vol fer entendre. És a dir, jo puc entendre o que hi hagi una part que sí que passa, però també passa gent gran, passa gent de mitjana edat. A mi el que em fa la sensació és que sí que hi ha un seguiment de la política, però sí que el sistema, i no vull ara fer aquí teoria política, sí el que deia la Maria, no? El fet d'arribar a unes eleccions ara, veure que les campanyes estan prefabricades, el fet que de tu després votis no puguis demanar responsabilitat en el polític per si compleix o no compleix, o el fet de no poder elegir directament el representant de la meva circumscripció, si existís, no? Per exemple, que no haig de poder escollir jo a unes eleccions catalanes el representant del Vallès Occidental. Jo crec que el desencís que hi ha a la política no és que la gent passi, sinó aquest cansament. No sé si la Maria ho comparteix amb mi, perquè ella és més jove que jo.
Hi ha una realitat. Això que diuen els joves és real, però també, escolteu, en aquests moments, per exemple, per què seran castigats més els partits de l'esquerra o en aquest cas el PSC i el PSOE, serà castigat perquè la gent està desanimada totalment i molta gent, des dels joves fins als més grans, no aniran a votar. Aquesta és la realitat.
Bueno, jo no sé si anessin a votar, tampoc si votarien els socialistes.
Sí, perquè, un moment, l'esquerra generalment acostuma a ser la gent que es desanima més de seguida, i quan se desanima diu, mira, no vaig a votar. I quan està engrescada, com això s'ha vist a les eleccions i les enquestes, doncs la gent ha anat a votar i ha anat a votar esquerra. Perquè la dreta, els partits de dreta sempre tenen un públic més o menys estable. El que no té el públic estable és el públic d'esquerres. Aquesta és la pura també realitat d'aquests moments. Llavors aquest país, per això està claríssim que en aquests moments totes les enquestes estan donant el Rajoy un triomf, però bueno, sabem, bueno, segons sembla, ja ho veurem dilluns, però serà d'aquells èxits enormes. Si això don confiança als mercats, que aquí està el gran problema d'aquestes eleccions, pot ser positiu, però no crec que doni confiança als mercats, tal com està la situació a nivell del nostre entorn.
Bueno, a mi d'aquestes eleccions, si alguna cosa que m'interessa és veure com quedarà la situació a Catalunya, és a dir, si Convergència aconseguirà ser la primera força com fins ara, fins a quin punt a Girona, per exemple, si aquest escó que balla se l'acabaran duent al PP o si serà per Esquerra. Vull dir, són totes aquestes coses que trobo que són, que fan més, és l'única cosa que trobo que fa més interessant, o quins seran els resultats d'Esquerra, per exemple, ara que planteja un canvi de rumb, sigui com sigui, a Espanya
Esquerra,
les coses ja sabem com aniran.
Més o menys, jo crec que no ha tingut temps de madurar la seva política, doncs, de canvi que vol donar. Per tant, Esquerra més o menys quedarà per on està. En aquest cas hi ha una cosa que està claríssim: el PP pujarà a tota Catalunya. Claríssim, això. I el PSC, PSOE, baixarà tot Catalunya. Per tant, dius, ara què quedaran els tres per igual, que és el que també moltes enquestes parlen. Bueno, pot ser, allò que dius, Convergència seguirà sent la força més votada. Home, tindria que anar molt malament perquè deixés de ser la força més votada. Però més votada amb un marge molt petit. Però clar, llavors veurem com s'arregla la situació a nivell de l'estat espanyol, perquè no són unes eleccions per Catalunya, són unes eleccions a nivell d'estat espanyol. I per tant, tot això es queda molt enredat. I després del dia 21 és quan s'ha de desenredar, i en 100 dies s'han de marcar ja pautes ben clares per donar il·lusió a la gent. perquè de vagues de metge que estem parlant avui, en podem tindre una altra abans de Nadal i en podem tindre una altra més endavant, però repeteixo, per què? Perquè hi ha una indignació molt global que, a més, voldria saber què passa amb els indignats.
Però el fet de l'entrada d'un nou govern no ha d'implicar un canvi de la situació per si, vull dir,
és a dir... No, perquè s'ha demostrat una cosa que és important.
Perquè les previsions són perquè la cosa empitjorarà.
Perquè la cosa s'ha demostrat que és important. Tothom, els nostres oients, pensaven sempre que el polític tenia un poder i que la culpa del que passava del senyor tal que està en el poder. No, no, escolteu, hi ha un poder econòmic, que són aquests grups màxim dirigents, que en aquest cas hi ha alguns italians, i d'Espanya em sembla que hi ha la reina i algú més, que són els que marquen el poder, gran poder a nivell del món, i són els que marquen l'economia a nivell mundial. I aquest poder econòmic és el que dominarà, repeteixo, no Europa, sinó, ja mireu, estan marcant el que es farà a Àsia, o el que s'està fent a Amèrica, etc.
Sí, però és que a mi també em fa gràcia quan es diu, no, ara manen els mercats. Clar, però és que manen... primera que el mercat som tots. I som tots i cada un de nosaltres com a agents econòmics. I l'altra que, evidentment, és a dir, si els països, bueno, els estats s'han endeutat fins les celles, doncs és evident, clar, i per què Alemanya té més pes a Europa? Doncs perquè qui paga mana, i això és a mi em sembla del tot normal. És a dir, que crec que també s'ha de relativitzar una mica això d'ara manen els mercats. Bueno, clar, és això, manen els mercats perquè els estats s'hi han endeutat amb els mercats, o amb els mercats, o amb qui sigui en aquest sentit. Però vull dir que crec que s'ha de parlar més en propietat en aquest sentit.
A veure, sabeu que en aquests moments la deute d'Europa, qui l'està comprant, no és ni Europa ni Amèrica. En aquest cas l'està comprant Xina. Aleshores, clar, aquí és una realitat, de les pures realitats. Què passarà d'aquí també uns anys quan Xina vulgui recuperar tota aquesta deute que està comprant europea i americana? Aquesta és una realitat del mercat. I aquesta és una realitat d'avui. Llavors, també hi ha els paraïsos fiscals que molts diners marxen a fora, i llavors, esclar, hi ha molts diners de grans fortunes del país que se'ls demanarà uns sacrificis, que veurem si aquests sacrificis són capaços també de voler creure en el país i posar un granet de sorra perquè el país tiri endavant. Vull dir, la situació és negativa, però dintre de ser negativa, repeteixo, l'hem de tirar tots endavant. I aquí s'ha d'anar a votar el diumenge. Això està claríssim. Jo soc dels que dic que ningú deixa d'anar a votar, sobretot els joves, heu de dir la vostra veu de cara al futur.
Maria, aniràs a votar, no et pregunto qui, eh?
No, sí. No sé encara qui, però aniré a votar.
Doncs... Sí, no, jo tampoc no sé encara qui.
No, òbviament no pregunto a votar ningú, això, perquè
això és important. Això és important, ja de saber que hi ha molta gent que no sap encara qui, però que aniran a votar. Perquè, bueno, perquè inclús hi ha qui diu que hi ha un debat el divendres i que en aquell lloc cap pot decidir algun vot encara.
Molt breu, per tant, que falta un minut i 20 segons. Un pronòstic pel dia 20 de novembre a la nit a Catalunya i a Espanya. Un telegràfic.
A Catalunya, tres partits igualats. A Espanya, arrasa Rajoy.
Maria?
No
hi ha premi, si encerten, ja ho dic.
A mi m'agradaria pensar que a Catalunya els partits d'essència catalana continuaran tenint algun pes i de cara a fer força al Congrés per... Bueno, amb això que ens han intentat vendre ara del pacte fiscal, o veure si porta algun lloc. Però jo, bueno, a Espanya és evident que Rajoy arrasa, i a Catalunya jo espero que... Esquerra suposo que baixarà, Convergència suposo que es mantindrà una mica, els socialistes baixaran i el PP potser ocuparà el lloc dels socialistes.
Ho veurem a partir del dia 20 a les 8 del vespre. Moltíssimes gràcies, Josep Canals i Maria Vila. Molt bon dia als dos.
Gràcies.
Bon dia. Arriba el butlletí i el magazín.